A Ràdio Castellà, el debat.
Salutacions, molt bon vespre. Passen 22 minuts de les 8 del vespre. És dimecres i és l'hora del debat. Doncs tractem en aquest espai els temes d'actualitat política, en clau sempre castellarenca o el més castellarenca que es pugui, dintre de que també ens agrada parlar de més enllà de la mola, com deia aquell. I avui tenim un format, diguem-ne, el format més especial, que és l'endemà del ple. Ens acompanyen representants dels grups municipals per una miqueta comentar doncs, què va donar de si doncs, el ple, la sessió ordinària de juny, i amb absències de la representant de la CUP i de Ciutadans, cadascú per motius diversos, doncs avui comptarem en aquest cas amb l'Esther Font de Junts per Castellà. Benvinguda, Esther.
Hola, bona tarda.
Josep Maria Calab, d'Esquerra.
Hola, què tal? Bona tarda.
I el portaveu de Som de Castellà PSC, Joan Creus, regidor de Comunicació. Bon vespre.
Bon vespre. Moltes gràcies.
Doncs, si us sembla, bé, és molt fàcil i molt llaminer, no? Perquè al final, doncs, si has de prioritzar, el tema mediàtic, que està donant molt de sí, perquè no només en parlem aquí a Castellà, sinó que se'n parla a nivell de castellà, però també a nivell de Vallès i a nivell de mitjans nacionals, és aquesta, no?, el desllorigador, que desllorigui, no sé, no recordo el tema aquest de que si quart cinturó, Ronda Vallès, Ronda Nord, ara sortida a l'autopista, entrada a l'autopista, connexió lleugera, no sé, em vaig quedar amb, no sé, un terme que va servir el regidor Pau Castelló, el portaveu, no? Esquerra també parlava d'una cosa com amable, estem com innovant, no?, amb el que al final és una carretera, no? O sigui, al final, tot el debat, al final, si anem simplificant molt, és que s'estan movent les peces al voltant d'aquest tancament de la ronda, com una de Ronda Nord, i doncs, hi hauria com una possibilitat, o és una possibilitat certa, que s'inclou en el pla de mobilitat dels Vallesos, que és aquesta carretera que pugui fer doncs, que la gent de Castellà no hagi de passar per Sabadell. Però no és ben bé això.
No
perquè...
és això de cap manera,
Però no és això de cap manera, no, doncs justament... Justament, entrem-hi, no sé qui vol entrar, mira, ja que has començat tu, Josep Maria, matisa i exposa, no?
Sí, perquè penso que és un tema que s'està venent com si l'objectiu principal fos la connexió de Castellà amb alguna via ràpida, com la C-58, i no és aquest el tema, de cap manera, vull dir, és una proposta, diguem, de fer una via entre Sabadell i Terrassa, i que evidentment a Sabadell li convé molt perquè ajudarà molt el trànsit que tenen a la Gran Via i també ajudarà molt a Terrassa, però aquí no estem parlant de què, amb què beneficia això Castellà. En tot cas, si se'n va parlant i se'n va parlant, diguem-ne, en profunditat, crec que serà el moment adequat per dir, aviam, donem també sortida i resposta a Castellà, perquè jo crec que el que s'ha vinculat i una mica malament és que, almenys des del punt de vista de Castellà, que aquesta solució dona sortida a les velles exigències de Castellà de tenir una via ràpida, que ens convé molt, i em sembla que això ho hem defensat tots, a tots els colors i a tots els àmbits, rics i pobres, homes i dones, i independentistes i unionistes. Penso que tots estem d'acord amb això, però aquesta no és la solució, no és la solució plantejada en aquests termes. Per tant, si anem avançant i arribem a la conclusió de que aquí també es contempla què hem de fer amb la nostra carretera de Sabadell, amb el pont concretament, i en tot això, doncs evidentment, que és, com deia l'Oriol, és un tema a parlar-ne, no? Ningú, diguem-ne, amb això hi està en contra, però no amb aquesta imposició, i a més portada per la via addicional tercera, que és una via, diguem-ne, que si ens recordem, és un tema que intenta compensar a Catalunya dels dèficits d'inversions de l'Estat. I, per tant, aquests diners que haurien d'arribar perquè no hi ha les inversions, s'han de donar a la Generalitat perquè la Generalitat prioritzi quines són les inversions prioritàries per Catalunya. Però això de donar, diguem-ne, diners amb, diguem-ne, finalitats concretes i, per tant, no tenir capacitat de decidir què és el que ens convé més, penso que això d'aquí no s'hauria de plantejar d'aquesta manera. Aquesta, precisament, és l'objecció principal que fem des d'Esquerra, tot i admetent que, evidentment, que es pot parlar i es poden trobar, segurament, solucions.
Diria, com aquell títol de la novel·la que va fer tanta fortuna aquí a Catalunya fa uns anys, Olor de quart cinturó.
Bé, no, jo crec que en la línia del que comentava el Josep Maria, De fet, el traçat no està decidit a dia d'avui. De fet, l'anunci que es va fer fa dues setmanes al Consell Comarcal anava en la línia, i crec que és el més rellevant, que el que fa l'Estat és traslladar, no?, el Departament o la Generalitat la possibilitat de finançament, que no és una qüestió menor. Puc estar d'acord amb el Josep Maria que potser la disposició addicional tercera no és la que esperàvem, però vaja, en qualsevol cas diria que no, que tampoc em molesta que sigui així, o al final que el més substancial és que hi hagi la possibilitat de finançament. I com dèiem ahir el regidor Pepe González, el company Pepe González, és un projecte que inicialment ha nascut des del departament i que per tant agafa l'essència totalment del que s'ha treballat els darrers anys i sobretot intenta ser una solució al debat de les darreres dècades. Que el traçat no està encara decidit, que com deia el Josep Maria és interessant que aquí hi hagi diàleg i que hi hagi aportacions de tot tipus, jo diria més tècniques que polítiques, però que estem més a la vora de trobar una solució que fa uns anys és evident. I que jo discrepo una mica amb el que comenta el Josep Maria, jo crec que sí que l'accés a via ràpida és una de les qüestions que preocupen, no?, els veïns i veïnes, i en una enquesta el sector empresarial doncs aquesta era la primera preocupació pel desenvolupament econòmic també dels nostres polígons d'activitat econòmica. Per tant, diguéssim que només hi veiem qüestions positives.
No sé si és empíric, però o sigui, en les xarxes socials, el tema de l'aparcament, per exemple, que és un cavall de batalla de Junts, quan hi ha notícies que es generen al voltant del tema de l'aparcament, veus que hi ha comentaris que apareixen més veus del que és normal, i el tema aquest, doncs, és absolutament la gent... El que passa és que la gent diu, no el faran, no és veritat, estan fent allò foc d'encenalls, però pel que sembla sí que hi ha aquesta opinió de que, doncs, no sé, la típica dada que es va donar en campanya electoral. Castellà és l'únic municipi amb més de 20.000 habitants que no té una sèrie a Catalunya, un accés directe a una via ràpida. Això s'ha de resoldre. Doncs...
Deixa'm afegir una cosa, perquè jo crec que... Un segon, perquè és que acaba de dir una cosa que jo crec que estem d'acord. Jo no he dit pas, em sembla que ho he deixat ben clar, no he dit pas que no sigui una prioritat connectar-nos al C58 o una via ràpida, el que sigui. Jo he dit que estem tots molt d'acord amb això, per tant no estic pas dient que no sigui necessari i que cal fer-ho, eh? Que en tot cas aquesta potser no és la via, perquè el que jo estic dient és que aquest projecte que en aquest moment està... Evidentment que hi ha un tema de traçat, han de saber per on passarà, però que hi ha una autovia i que són dos carrers per banda, això d'aquí ho ha decidit el govern espanyol. Per tant, per on passarà sí que la Generalitat deu poder fer alguna cosa, que em sembla que té moltes alternatives, però en qualsevol cas el que no veig per enlloc és la connexió de Castellà a la via ràpida. En aquest projecte, en aquests moments, això és el que dic jo.
Mira, jo volia parlar una mica de les confusions que hi ha al voltant de tot això, no?
És que hi ha
perquè,
molta confusió, realment.
Exacte, hi ha molta confusió. Pensem primer que es parla del quart cinturó. El quart cinturó, penseu que, per exemple, Junts, que ja som gent d'ideologies molt diferents, quan jo estava a l'ADENC vaig ser una de les afèrrimes contràries al quart cinturó i he treballat sempre contra el quart cinturó. Per tant, a mi de vegades també hi ha coses que em rellisquen, no? Perquè, o que em fan mal sentir dir segons què. No? El quart cinturó ja no hi ha ningú que dubti que va ser un fracàs total, va ser un fiasco, no es van fer les coses bé, els estudis d'impacte no es van fer... I per això està com està, vull dir, per això hi ha el tema que hi ha, no? S'han gastat uns diners, s'ha fet una sèrie d'infraestructures que al final doncs s'han quedat allà mig abandonades, no? Jo crec que s'ha de ser valent, i s'ha de posar damunt de la taula que hi ha un problema que el té més Terrassa que nosaltres, vull dir, ara no parlarem de Terrassa sinó de nosaltres, però sí que és cert que hi ha un problema, que allà hi ha una cosa que no va enlloc.
És una rotonda...
Allò, aquest problema hi és, i d'acord, i allò s'ha fet amb diner públic, i allò, doncs, si s'és responsable, s'ha de pensar molt bé què es fa amb allò, no? Per tant, allò és una cosa. D'altra banda, hi ha temes que, diguem-ne, que malgrat que potser toquin més a Sabadell també ens afecten a nosaltres, que és la congestió, per exemple, de la Gran Via, no? Això també és un altre tema. I què passa? Doncs que ajuntant tot això i ajuntant tot el que s'ha estudiat i s'ha treballat amb el Pla de Mobilitat del Vallès, que s'ha consensuat amb la Diputació, amb els Consells Comarcals, amb totes les, amb diferents administracions, diferents entitats. S'han fet moltes aportacions i el que s'ha vist, que el que és més necessari en el Vallès, no és construir a sac noves carreteres i noves vies d'accés, sinó reforçar les que hi ha, perquè hi ha més mobilitat intravallès que no del Vallès cap a Barcelona. D'acord? Llavors, quan està tot això damunt de la taula, és evident que la gent té una preocupació, hi ha aquesta preocupació que diem sempre tenir una via ràpida per Castellà, hi ha preocupacions molt lícites, que no es facin més nyaps i sobretot que es facin amb criteris ambientals i amb criteris, com deia molt bé el company d'Esquerra d'ahir, l'Oriol Martori, amb criteris ambientals i a favor d'anar en contra del canvi climàtic. I llavors, què ens passa? Ens trobem que en aquests moments alguna de les activitats o de les mesures que estan aprovades al pla de mobilitat, com és el desdoblament de la carretera i el carril Bau més el carril bici, això sembla ser que ja està com mig engegat perquè penja d'uns fons Next Generation i, per tant, si pengen d'això, això ja està. Llavors, per nosaltres, a mi com a castellarenca, què em preocupa? Em preocupa primer aquest desdoblament i aquests carrils, que és la primera sortida, i després aquest enllaç, aquesta possible Ronda Nord per alliberar una mica més aquest trànsit i per fer, perquè és una Ronda Nord que s'ha definit, que fixeu-vos que el nom ja no és ni B40 ni...
A la moció es parlava de Ronda Vallès.
Ronda Vallès o Ronda Nord?
A mi em recorda molt la Iniciativa per Catalunya Verds, que defensaven, no recordo el traçat, però fa com 15 anys ells parlaven de la Ronda Vallès.
Sí.
Crec que en temps del tripartit,
són diferents noms,
o Esquerra sí. Fins i tot parlava de Ronda Vallès. És una, i sembla que aquest nom ha tornat a sortir ara.
Sí, pues això és una mica l'al·lusió, la idea, és que és una via urbana més diferent d'una via ultraràpida. Vull dir, el criteri és com més ecològic. Llavors, és evident que falta fer el projecte, és evident que s'ha de fer doncs, com Déu mana i que el que hem de vigilar i tots és perquè això es faci. I una mica el que volia comentar és que ahir també va semblar que hi havia una mica de confusió nosaltres si estàvem a favor, no estàvem a favor, si no.
Sí, crític,
sí.
Però que va ser una abstenció.
Sí,
no
va ser una abstenció, ara us explicaré una mica el per què, no? Nosaltres, què passa? Que allò que nosaltres som només dos regidors, a vegades no dones l'abast amb tot, quan se'ns va presentar la moció doncs feia una setmana, feia molt poc temps, i tenint en compte que eren uns dies de festa i tal, nosaltres, si es parla d'aquest acord i això, doncs tu has de parlar amb la gent que tens per damunt per saber doncs, si aquest acord hi és, no hi és, com estan les coses, abans de poder opinar, no? Perquè el que no podem fer és dir sí, no, sense saber. Doncs què ens vam trobar? Que al llegir allò, sobretot va haver un punt que ens va... Hi van haver dos punts que ens van costar una mica. Primera, que si bé existeix aquesta voluntat d'acord, que això sí que ho sabem, no hi ha cap acord en ferm, signat. I nosaltres no ens agrada dir un acord si no hi és i no està signat, no? I llavors l'altre tema era el finançament, no? Per nosaltres, com també ha dit molt bé avui en Calab, parlar d'aquests d'uns diners, de finançar-ho amb uns diners que són un resultat d'un deute històric per unes infraestructures que no s'han fet i que te'ls deuen i que, per tant, tens el dret de poder-los utilitzar amb allò que creguis convenient, doncs nosaltres creiem profundament que dins d'aquest acord, el dia que es faci, que signi bé, que s'acordi amb un pressupost específic per aquesta actuació. I llavors, com per nosaltres aquest punt era important, doncs el problema és que no vam tenir temps i no ens vam entendre massa perquè en Pepe González ens va comentar sí, hem acceptat alguns acords, no el vam entendre massa bé, vam pensar que havien acceptat tots els canvis que havíem fet. Llavors en Pau, com això era just abans del ple, va dir sí, doncs val, perfecte, però llavors quan vam veure que no eren tots els canvis. Llavors clar, era una part només. Llavors, clar, ens vam trobar amb aquesta cosa estranya que tu dius, esteu d'acord, no esteu d'acord? Jo crec que, com també van dir els companys d'Esquerra i ells mateixos, vull dir que estem d'acord amb aquesta connexió final. Amb això no hi ha ningú que estigui en desacord. El que passa és que són matisos. De vegades són matisos que per nosaltres són importants i allò fa que no estiguis d'acord, doncs com nosaltres ens vam abstenir i Esquerra van votar en contra, no? Perquè són matisos que per nosaltres són importants. Però no vol dir que estiguem allò en desacord amb la connexió. No sé si m'he enrotllat molt.
No, no, ja està bé, perquè has parlat una vegada i s'han parlat amb ell, una miqueta més. Per tancar aquest tema, del ple d'ahir, del debat, a vegades t'has de quedar una miqueta amb algunes idees que apareixen que potser no són molt concretes, però que et fan situar a lloc, no? I crec que va ser l'Oriol Martori d'Esquerra i potser també l'alcalde. A veure, és a dir, som subsidiaris realment de Sabadell o no? Un municipi com Castellà es pot plantar davant d'una ministra, es pot plantar davant d'un president de la Generalitat, com es pot plantar l'alcaldessa de Sabadell o l'alcalde de Terrassa? Hem de maldar, hem de veure què cau o tenim... Per això potser la clau, no?, seria aquesta idea més d'acord de territori, perquè si no, al final, Castellà no tindrà mai aquest accés com a Castellà del Vallès, no? O sigui, això hem de ser sincers, no? Perquè ja ens va passar amb el tren.
Sí, ara que dius això del tren, també volia comentar-ho, eh? Sí, tens raó. Jo penso que, i també ho va reclamar l'Oriol, penso que, evidentment, que Castellà no té la capacitat d'influència que té Sabadell, ni la que té Terrassa, no, per descomptat, perquè això va en funció del nombre d'habitants. Desgraciadament, va així les coses, eh? Però sí que, diguem-ne, que és important que Castellà tingui un plantejament de què vol. I allà on pugui arribar aquest plantejament o la influència, doncs ja es veurà el recorregut, però com a mínim també ho reclamava i l'Oriol, penso que fa anys que ens estem, diguem-ne, en aquest sentit intentant reunir a nivell local i per determinar què ens interessa a nosaltres des d'aquest punt de vista, quina és la nostra proposta. I això no ho hem acabat de fer mai. Però amb el tema aquest d'escaltrenc, sembla que és un tema superimportant, i aquest sí que és un tema molt personal, pensem que també està molt compartit, és dir, probablement, pensant en el canvi climàtic i pensant en sostenibilitat, el primer plantejament que ens hauríem de fer és el tren. I allà on el tren no pugui resoldre, resolem-ho per la via rodada. Però, diguem-ne, fer passar, diguem-ne, infraestructures, ocupacions de territori, diguem-ne, barreres en molts aspectes, per una via rodada, i després que algú vagi dient que potser algun dia farem el tren, però a més és un inconvenient, perquè probablement aquestes infraestructures el que faran és evitar que algun dia puguem tenir el tren. Per tant, jo el que faria és el plantejament al revés. És a dir, home, apostem fort pel tren, que és que penso que és la via clarament més sostenible.
No sé,
i allà on no arriba el tren...
Estan donant números una mica. Vaig veure el dia de Sabadell, parlava de 80, però també es va comentar el dia de la presentació de 200 milions, és a dir, al final... Ja, jo no sé què pot costar fer arribar el ferrocarril aquí, perquè els números que es van fer en el seu moment ja deuen estar més que superadíssims, ja. No?
Bueno, jo crec que aquestes coses no s'han de plantejar només en termes de retorn econòmic, s'han sospesat
en termes de... pressupostos, Josep
Maria. Sí, sí, però evidentment, després intentem-ho ampliar-los, intentem-ho fer evident que és un problema greu, i també veiem quin retorn hi ha, vull dir, aquesta, la carretera que tenim a Castellà, jo crec que tots estarem d'acord amb que és diguem-ne, insostenible. I que, per tant, els usuaris pateixen cada dia i jo crec que aquestes coses s'han de posar a la taula i dir, mira, no sé si és més car o més barat, però en termes de canvi climàtic o sostenibilitat i en termes de, diguem-ne, de qualitat de vida, potser el cost l'hauríem de deixar no tan prioritari, no? Dic jo, eh?
Sí, no, no, el debat del tren és evident que també és lícit que es posi sobre la taula, és una qüestió... que segurament a principis dels 2000, no? I quan de fet es va quan hi havia el Pla Nacional d'Infraestructures ja s'hi comptava amb ell, no? Parlem del 2005, 2006, 2007. I ara és evident que és una qüestió de finançament. Estem parlant que ja hi hauran dificultats, no, per finançar doncs aquesta connexió via ràpida. Per tant, sumar-hi la possibilitat del tren, jo crec que avui en dia és complicat, però això no vol dir que segueixi contemplant en els plans de mobilitat i que sigui una de les qüestions que a futur s'hagin de plantejar.
Home, jo crec que evidentment, per mi també seria... El seu seria haver-ho fet d'entrada prioritàriament al tren abans que res més. Vull dir, això també hi estic completament d'acord. Ara bé, què passa? Damunt de la taula, doncs, quan els que han de decidir doncs, no pensen només en un poble i una ciutat, sinó que pensen una mica en el conjunt. No? I, per desgràcia, el tren a Castellà doncs, només és Castellà i Sant Llorenç. No, no, no hi ha un volum més gran de gent. No?
Hauria de ser per la branca est.
Exacte. I llavors, quin és l'altre problema que tenim? Doncs que hi ha estudis d'impacte ambiental que diuen que... aquesta possible ronda nord o ronda Vallès faria que disminuïssin uns 20.000 vehicles diaris el seu pas per la Gran Via. I no només el seu pas, sinó el seu pas a marxes curtes, parats i emetent molt CO2. Per tant, des d'un punt de vista ambiental, també hi ha aquest rifirrafe, no? Que tu dius, jo com a castellarenc, evidentment, primer prefereixo el tren, a més, tinc la sensació que el Vallès, doncs, és necessari reforçar els trens, no només a Sant Cugat, l'altre dia sentia...
Hi ha un perfil de castellarenc, perdona que talli, que prefereix anar per Sant Manat. És a dir, sí. Jo no soc castellarenc, a veure, jo no faig aquest plantejament, però jo conec uns quants que volen, és com tenir fòbia a la Gran Via, i ja busquen itineraris, ja estan acostumats al Polinyà, Sant Manat, i bueno, hi ha un ciclista, però millor estar aquí a segona i primera i avançar, que no està ara arranco, ara...
Jo passo o per Terrassa o per Sant Manat, depèn d'on vagi. No passo mai per Sabadell.
Així és de greu la situació. Crec que això indica fins a quin punt hi ha molta gent quasi bé desesperada en aquest sentit, no?
Bueno, t'he tallat, perdona, Esther, però és que m'ha vingut la,
sí,
la idea que estava parlant.
Sí, no sé què estava, no sé què estava dient. No,
no,
això
del tema de la Gran Via.
Sí,
de
que des d'un punt de vista ambiental, doncs, també té, és un criteri de pes, aquest dels 20.000 vehicles, i a més contaminant moltíssim i fent soroll, i vull dir que jo ho entenc, jo com a castellarenc, evidentment, opto... No, comentava, ara me'n recordo, comentava el tema del tren, sí. Que al Vallès estem com una mica deixats de la mà de Déu amb infraestructura ferroviària. I que no només, l'altre dia llegir la notícia que hi haurà noves llançadores a Sant Cugat. És que sembla que tot sigui Sant Cugat, vull dir, perdó, ja m'agrada que tinguin tren i que l'utilitzin molt, però aquí nosaltres, de vegades, mires tot el que es fa, o per exemple ara Montcada, no?, que també, i nosaltres, jo crec que hem de lluitar molt, tots, perquè això sigui prioritari. El que sí que no veig és que sigui exclusiu, és a dir, no exclou una cosa a l'altra, és a dir, jo crec que és molt important el desdoblament de la carretera com a primer pas i després aquesta possible ronda o el que sigui, però paral·lelament el tren, no ha de ser excloent, el que passa que evidentment quan parlem de diners doncs s'han de prioritzar, no? Però jo crec que sí que calen molts acords, i molt pacte i molt treball al territori per tirar totes aquestes alternatives endavant.
No? Aquest és el debat a juny del 2022. Ja veurem quan estiguem per aquí o qui estigui per aquí al debat del 2032. Si estem parlant de tallacintes, no? D'accessos ràpids o de projectes de tren o... bé, no, és un tema que és el dia de la marmota.
Jo, de tota manera, llavors, crec que no ho veurem ni 8 anys abans. D'aquí 8 anys, com a molt, potser veurem aquesta
ronda. Podríem moure alguna pedra d'aquí 8 anys. O una terra, no? Moviments de terres d'aquí 8 anys series la versió optimista.
Per això ho dic.
Si s'assembla, hi havia un altre tema interessant al ple, tot i que no va quedar reeixit perquè la moció d'Esquerra al final no va prosperar, i sí que és veritat que es va donar, per donar l'expressió, a la ràdio la fem servir molt últimament, segurament, random, no? Va haver com una votació random, no? Que va ser una mica com casual, no? També, que es van trobar uns partits que normalment no estan gaire alineats, com la CUP i Ciutadans, no? Votant, en aquest cas... Una moció, doncs, en aquest cas, que volia demanar al govern central espanyol aquest finançament del reforç del Covid escolar, doncs, mantenir aquests ajuts, i es van al·legar raons, per exemple, doncs, el tema dels refugiats, doncs, que estan a les aules catalanes, vinguts fugint d'Ucraïna, i que encara es considera que l'impacte de la Covid, doncs, encara no s'ha fet net en el sistema escolar. Tenim el regidor justament d'Educació, el Joan Creus, que ens pot fer una mica una foto ràpida del tema, perquè vosaltres, juntament amb la CUP i Ciutadans, us vau alinear amb tombar aquesta proposta. Bé. Cadascú va donar les seves raons i, en canvi, Junts sí que es va sumar a Esquerra.
Bé, les raons eren ja del punt de partida. Evidentment que estem a favor de que hi hagin més recursos per l'educació i és una qüestió que ens hi trobaran sempre. El que no compartíem era fer que aquest reforç que sí que hi ha hagut aquests dos darrers anys per un motiu molt concret i molt desgraciat com pot ser el de la pandèmia, doncs, en un context en el que no hi ha la previsió que a partir del setembre s'hagin de fer ni confinaments, ni agrupaments bombolla, ni totes les mesures que s'han pres en aquests dos darrers cursos, doncs que un finançament d'aquest tipus serveixi, no?, per tapar les mancances que té estructurals el col·lectiu de docents i el col·lectiu de l'educació al nostre país. De fet, ja ho exposàvem ahir, i avui, que ara mateix acabo de sortir del Consell Escolar Municipal, no hi ha cap qüestió organitzativa pensada per fer front a res vinculat a la Covid. Per tant, tots els consells escolars de centre, i avui en el Consell Escolar Municipal, no hi ha hagut cap menció a cap pla que tingui a veure amb la pandèmia. Per tant, estarem d'acord en que s'ha de buscar el millor dels finançaments per l'educació, però creiem que aquest no era el més encertat.
Mm-hmm. Bueno, a mi em supera molt aquest posicionament, sincerament, però molt, 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 molt. I comparteixo, també ho deia ahir la Marga del CUP, no? I que no hauríem de barrejar solucions temporals amb estructurals, d'acord. Però malgrat això, que no hauria de ser així, és que ja ens agradaria que estructuralment hi haguessin més recursos per ara i per tota la vida, si això encara no és possible, com a mínim demanar que aquelles mesures que es van prendre per determinades pel tema de la Covid, que es mantinguin ara. No sé si pel tema de la Covid, això ningú pot dir-ho, Joan, no sé què passarà l'any que ve amb el tema de la Covid, em sembla que no hi ha cap previsió de que és un tema que el tenim absolutament superat i que no hi vindrà una nova onada. Per tant, fiar a que no tindrem cap problema per no demanar reforços és molt arriscat. Però és que en qualsevol cas el que estem dient és que no hi ha pel tema de la Covid, que en aquests moments potser no hi ha, no cal o no es veu que sigui necessari. És pel tema dels ucranians que han arribat aquí. Hi ha una quantitat immensa de gent que ha vingut aquí i que, per tant, parteix...
Es va parlar de 38.000.
Parteix d'uns coneixements molt diferents de la que tenim aquí, que, per tant, s'han d'adaptar i, per tant, necessiten un esforç extraordinari d'adaptació, d'incorporació a la comunitat educativa i, per tant, això... diguem-ne, difícilment es pot fer si manllevem aquests recursos que potser anaven dirigits abans en el tema de la Covid i ara podrien dirigir-los cap aquí, no ho sé. Però en qualsevol cas, dir que no a aquests recursos em sembla una idea molt, molt equivocada, molt poc justificable i que per mi no té, diguem-ne, una argumentació sòlida darrere, que no sigui que hi ha de dir, no, és que nosaltres no volem molestar l'Estat amb coses d'aquest tipus, no ho sé. Però és que realment penso que és una llàstima que ens neguem a nosaltres mateixos les capacitats de fer una educació millor, ni que sigui temporalment, és igual, però vull dir, no ens ho neguem. En fi, és aquest el meu pensament, eh?
Bé, el nostre doncs va també bastant amb la mateixa línia, però una mica també ens passa com el que dèiem amb la qüestió d'abans. Sí que ens agradaria tenir abans el tren, però si teníem això altre també, doncs ho aprofitem. En aquest cas, doncs, pensem igual. És a dir, creiem que hi ha unes deficiències estructurals, que això tots en som conscients i tots en tenim claríssim que cal una major inversió en educació, que el col·lectiu docent està més que socarrimat, està carbonitzat en aquests moments, i que aprofitar que ja hi havia una forma d'ingrés que ja estava, diguem-ne, aprovada i que és molt senzill dir, doncs mira, seguim amb això, encara que sigui, ja sabem, és un pedaç. Totalment d'acord, vull dir, totalment d'acord en que no soluciona un problema estructural. Però nosaltres creiem que tota l'ajuda sempre és benvinguda. I més en aquest any que hi haurà també aquest procés de regularització d'interins, que poden passar moltes coses.
Estan passant moltes coses
alhora. Estan passant moltes coses alhora. El col·lectiu docent està, de veritat, jo estic molt preocupada. A mi em preocupa moltíssim, crec que se'n parla poc, que primer, doncs, amb aquests temes de canvis d'horaris, de canvis de currículum, tot el temps, la pressió que porten amb el Covid, tot l'esforç que han hagut de fer... La situació tan difícil a les aules d'haver de treballar tantes coses, és que han de treballar emocions, han de treballar qüestions de gènere, han d'acollir, han de tenir persones amb capacitats diverses. I la ràtio, hi ha molta gent que diu, sí, quan nosaltres érem joves érem 40 a l'escola, sí, però érem 40, però quan hi havia un nen mínimament mal dit, i ara ho diré molt malament, problemàtic, aquell nen es feia fora. i eren uns altres temps. I en canvi ara volem una educació inclusiva, que és la volem, i per tant hem de lluitar per aquesta educació, però necessita uns mitjans i necessita unes condicions. I jo crec que si ara a sobre venen més alumnes nouvinguts, que fantàstic, que seran superben rebuts, evidentment, que es faran les escoles i els instituts i tots els centres faran el possible per treballar el màxim de bé possible, però és afegir més pressió a aquest col·lectiu ja carbonitzat, crec jo, eh? Això és una opinió molt personal, però crec que la gent està molt pensant.
Està en l'ambient, perquè, per exemple, una llàstima, no sigui la Marga de la CUP, que també és professora i el seu discurs anava en aquesta línia carbonitzada que deia l'Ester. No sé si voleu rematem el tema o... Vale, rematem el tema perquè queden 8 minuts i us volia parlar d'algun altre tema fora del ple i un tema que també vull tenir la visió dels grups municipals, sobretot el tema de la inflació.
El 10,2.
Exacte, sí, sí. L'IPC es dispara fins al 10,2, el més alt des de l'any 1985, que hi havia la peseta, i llavors hi havia un senyor ministre, que em sembla que era el senyor Solxaga,
que
devaluava, que això ho hem estudiat alguns a la facultat, i, bueno, érem més pobres, anava a dir més feliços, no ho sé, però érem més pobres, però podíem ser més competitius amb el tema dels combustibles, etc etc. Bé, no estem acostumats en les darreres dècades a tenir una situació així. Com ho veieu, bé, no? Que no, mira, administrant com esteu administrant diners de tots a Castellà.
Això té múltiples conseqüències i derivades.
Pujareu els impostos de manera salvatge, no?
Home, és evident que no ens podem plantejar una pujada del 10,2% perquè, vaja, però sí que veient, també, quin és el comportament a tots els països, com a mínim a Europa. Diguéssim que Alemanya està sobre el 8%, que no és una qüestió només dels països mediterranis, que potser sí que ho tenen un punt més accentuat, però de mitjana hi ha una inflació del 7 al 8%, Estats Units també estava al 6,8%, per tant...
Argentina també.
Argentina està disparat. Diguéssim que s'hauran d'adaptar múltiples, o s'hauran de posar mecanismes a tots nivells, no? Pensar, per exemple, no, a nivell salarial, en els convenis col·lectius, doncs, segurament, si segueix aquesta inflació, és evident que el cost de la vida puja de manera molt important i que...
Pensions.
I les pensions, evidentment, i que la capacitat adquisitiva, no, de les persones doncs minva molt. S'ha de veure, segurament, el que apuntaves abans, no, abans, quan no hi havia l'euro, doncs es permetia, no, que cada país doncs devalués la seva moneda. Ara mateix la política monetària és única a Europa i, per tant, moltes de les decisions que ens afectin aquí a Catalunya i al nostre municipi vindran donades.
Sí, sí. Sí, aquest tàndem que ens havia vingut d'Alemanya a França, especialment a Alemanya, que sempre havia intentat controlar...
Molt, era la seva obsessió,
exacte, la seva obsessió
històrica.
Inclús, diguem-ne, la defensava un moment que hi havia crisi econòmica, que hi havia molts economistes que deien que la manera de sortir de la crisi econòmica era activar l'economia en base d'inversió i no pas retallar. Sembla ser que en aquests moments ni el mateix Alemanya, diguem-ne, creu que ha de passar la inflació per davant d'altres temes que tenim. I això d'aquí, no sé, acaba siguem preocupant, perquè sí que potser ara ens volen reaccionar i pujar el preu del diner, intentar refredar l'economia, que tampoc no sé que estigui tan accelerada l'economia, no, però en fi, que la volen accelerar per intentar que això no pugi més, però és que realment veig que no hi ha mecanismes prou potents per poder-ho situar en uns termes de, no sé, que siguin d'un cert de grau de acceptació.
Que es puguin bridar.
Sí, i realment no sé com acabarà això, perquè penso que el tema aquest de la guerra continua endavant, no se sap exactament si Rússia en tot això ja està guanyant o està perdent, cosa que encara no, els Estats Units sembla ser que ja està guanyant molt amb el tema del gas, vull dir, ja té una mena de, diguem-ne, de complexitat econòmica tan bèstia que la veritat és que no sé, és imprevisible que pugui passar amb els anys, bueno, com a mínim els mesos vinents, eh?
Totalment d'acord amb el que estan dient els meus companys, eh? Vull dir, tot això és totalment imprevisible, però sí que hi ha un punt que indirectament doncs, està una mica relacionat amb tot això, que és tot el tema de la inversió en renovables. Si nosaltres haguéssim fet els deures a temps, doncs potser no tindríem tants problemes com tenim ara. I jo crec que encara seguim anant massa a poc a poc. O
sigui, estil mediterrani. Quan cau la calamarsa, llavors diem, ai, hauríem d'haver posat aquí...
Sí, però aquest estil mediterrani, a mi sabeu que és el que em preocupa molt, que als anys 80 eren pioners a Espanya i a Europa de les renovables. Eren pioners. Jo fa tants anys que faig el curs d'energies renovables i explico com quines són les primeres empreses, què són els primers... I teníem l'empresa Ecotècnia, una empresa catalana creada per 5, una cooperativa catalana creada per 5 enginyers, entre ells el Pep Puig, que van tirar endavant els primers aerogeneradors i que els van haver acabat regalant a Siemens, perquè aquí no hi va haver-hi manera. Doncs clar, jo ho trobo molt trist. És que ho trobo molt trist. Trobo molt trist que veure altres comunitats que fins ara semblava que anaven molt a remolc, que estan espavilant i que s'estan emportant tots els diners i que s'afanyen a aprovar els projectes i tal. I aquí nosaltres sempre tenim el problema que, d'acord, que volem parlar, que volem consensuar, però de vegades se'ns passa l'arròs aquí, parlant, no ens posem d'acord, i jo no sé què ens passa als catalans, de veritat, és un problema seriós i a mi em preocupa molt, perquè dius, ara estaríem, sí, evidentment, amb problemes, però segurament ho veuríem d'una altra manera, no?
Però és que no és un problema només de Catalunya.
Ja. No, però ara parlo de... És evident, és un problema mundial, això és evident. Perquè, com deia, doncs Estats Units està sortint guanyant, que sempre passa igual, i no sé com s'ho fan, però acaben sempre...
Sí. De fet, us volia refer l'última pincellada final, últims dos minuts, amb el titular dels principals mitjans catalans, recollint aquesta cimera de la OTAN. Sé que no és una pregunta ara per encetar en dos minuts, però en tot cas sí que teniu pell, no?, i aquest tipus de trobades, no?, i el titular, més tropes nord-americanes a Europa, no? Sembla que estem, doncs, recuperant la Guerra Freda.
Sí.
Les bases, no?
L'única conclusió que es treu d'això és que el que ha fet Rússia intentant, diguem-ne, evitar que, diguem-ne, se li acosti l'OTAN a la frontera, que ha aconseguit, justament perquè ha generat aquesta por en molts països, en què molts països s'adhereixin a l'OTAN quan fins ara no hi volien saber res. Per tant, la jugada aquesta li està sortint malament, perquè està provocant tanta por que hi ha ara molts països, cua de països, que volen entrar a l'OTAN només per defensar-se davant d'aquesta possibilitat, no?
I un organisme una mica eteri, no? Perquè aquí es parla molt d'Europa, però de l'OTAN no...
Sí. De fet, la línia que comentava el Josep Maria, sobretot els països nòrdics, no?, i veïns, no?, de Rússia, Finlàndia, Suècia i Noruega són els que s'han mogut més. I sí, el que dius, no?, la governança d'un organisme com l'OTAN és menys, diguéssim, menys clara, no?, que la d'altres organismes o d'estats, no?, europeus.
Últimes paraules,
jo, dir-te que ho trobo molt trist, que no aprenem. Per desgràcia, no prenem, no? I veure tots els diners que això implica i més diners amb armaments i més diners amb aquest tipus, és que és molt trist, és que no se m'acut una altra paraula, eh?
Bueno, has donat titulars avui, el sector educatiu carbonitzat, no aprenem. Doncs escolta, un plaer tenir-te, Esther, igualment.
Gràcies.
Josep Maria, Joan Creus, aquesta és l'últim debat de la temporada, hem anat ja tancant el curs, funcionem una mica com les escoles, els col·laboradors i la franja vespre, doncs va canviant la programació, i en tot cas ja després de les vacances reprendrem l'activitat amb més normalitat. En tot cas, com sempre, gràcies a l'Adrià, a les vies de so i també a la nostra audiència, molt bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.